Tu, Estel, segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%, la nova app de Ràdio Estel per Android. Busca Ràdio Estel al Google Play i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda de la setmana destaquem avui, dia 28, confirmació d'un grup d'alumnes de l'escola La Farga de Mirassol a les 17:30 a la catedral. El dia 29, visita pastoral al matí a les parròquies de Sant Genís de Plegamans i Santa Maria de Palau-Solità. El mateix dia 29, confirmació d'un grup d'alumnes de l'escola La Farga de Mirassol a les 17:30 a la catedral. El dia 30, l'últim dia del mes, sessió del Col·legi de Consultors a les 11 a la Cúria Diocesana. I a la tarda, a les 17:30, confirmacions a la catedral d'un grup d'alumnes de l'escola La Vall de Sabadell. Divendres, dia 1 de maig, el nostre bisbe participa a Roma en la trobada europea de cursets de cristianitat amb el Sant Pare, el Papa Francesc. Diumenge, dia 3 de maig, a les 11:30, missa de la festa patronal, el Roser de maig, a la parròquia de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola. El dimarts 5 i dimecres 6, el senyor bisbe participa en la reunió dels bisbes de la Tarragonense al santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona.
La carta de navegació.
Tot i la joventut de la nostra diòcesi de Terrassa, de la qual estem celebrant el 10è aniversari, som hereus de l'antiga tradició de la diòcesi d'Ègara, del segle IV al VIII. El senyor bisbe fa una mirada enrere per donar vigoria i confiança al present i al futur. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Durant aquest any celebrem a Terrassa diversos actes per commemorar el 1400 aniversari del Concili d'Ègara. En l'escrit d'avui desitjo destacar el significat que té el fet de recordar que l'any 615 es reuniren en l'actual territori de Terrassa tots els bisbes de la Tarraconense. Aquell any, a la seu episcopal d'Ègara es va celebrar un concili provincial, és a dir, de tots els bisbes que ja aleshores formaven la Tarraconense. Hi participaren 12 bisbes i els representants de dos més. Les actes, que sortosament s'han conservat, han permès reconèixer bé els punts tractats i, per tant, les característiques de l'Església de l'època visigòtica a la nostra terra. El primer dels actes commemoratius que s'ha celebrat va coincidir amb la data exacta de l'aniversari, el dia 13 del mes de gener passat. Aquell dia es varen celebrar unes vespres solemnes presidides per Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar, a l'església de Santa Maria, l'antiga catedral visigòtica. Els actes que inclouen, entre d'altres iniciatives, una missa en ritu hispano-mosàrab, que era usual a la diòcesi egarenca, es clouran el 28 de juny, quan, si Déu vol, presidiré la celebració de l'Eucaristia a l'església de Sant Pere amb motiu de la festa titular. El bisbat de Terrassa ha celebrat fa uns mesos el seu 10è aniversari i se sent hereu directe de la diòcesi d'Ègara. Això va ser posat en relleu el dimarts 27 del gener passat, dient que tots els bisbes de les diòcesis catalanes varen celebrar la seva reunió periòdica en el conjunt de les esglésies de Sant Pere, commemorant d'aquesta manera els 1400 anys de la celebració del Concili d'Ègara. A l'església de Santa Maria, lloc més que probable de la celebració d'aquell concili, vaig recordar aquell dia, en una breu homilia, que en aquest conjunt d'esglésies, al llarg de molts segles, els nostres avantpassats han celebrat la fe, han evangelitzat i també han compartit els seus béns, exercint la caritat amb els més necessitats. Al llarg del temps no s'ha produït una fractura en la transmissió de la fe i nosaltres podem dir que som hereus d'aquells germans que ens han precedit. Les celebracions d'aquest aniversari ens ajudaran a mantenir la memòria de les nostres arrels, a fer-nos ferms en els nostres fonaments, a tenir ben presents els nostres orígens, per tal de poder continuar la nostra singladura endinsats ja en el segle XXI. Segons ha explicat el nostre sacerdot i historiador mossèn David Abadies, l'església visigòtica era una església molt viva i activa, preocupada també pel testimoni evangèlic dels seus clergues, com ho mostra el fet que el Concili d'Ègara ratificà els temes que en aquest sentit havien tractat el Concili d'Osca de l'any 598. Ens trobem, ha dit, davant d'un text que mostra que les nostres esglésies diocesanes del segle VII tenien una cura especial de la formació humana i moral del clergat, tant del secular com del regular. Que la Mare de Déu de Montserrat, patrona de les diòcesis catalanes que ens disposem a celebrar, ens ajudi a ser dignes hereus de la fe i de la vida dels nostres germans cristians de fa 14 segles en el territori de la mateixa ciutat.
En aquest apartat de Llancem les xarxes, Calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
Temps de Pasqua, temps de l'alegria de Jesús ressuscitat. És un temps en què nosaltres celebrem que el Senyor ha vençut el pecat i la mort. I la mort té, des de la resurrecció de Crist, un altre sentit, una altra visió. I és que gràcies al Crist, la mort cristiana, podem dir que té un sentit positiu. Per mi, diu Sant Pau, viure és Crist i morir un guany. Aquesta afirmació és certa, diu Sant Pau. Si morim amb ell, també viurem amb ell. La novetat essencial de la mort cristiana és aquesta. Pel baptisme, el cristià ja ha mort sacramentalment amb el Crist, a fi de viure una vida nova. I si morim en la gràcia del Crist, la mort física consuma aquest morir amb el Crist i acaba així la nostra incorporació a ell en el seu acte redemptor. I és que en la mort, Déu crida l'home cap a ell. Per això el cristià pot sentir envers la mort com una espècie de desig, semblant al que diu Sant Pau: tinc el desig d'anar-me'n i de ser amb el Crist. Pot transformar la meva pròpia mort en un acte d'obediència i d'amor al Pare, segons l'exemple de Crist. I és que la visió cristiana de la mort s'expressa d'una manera privilegiada en la litúrgia de l'Església. Ho veiem d'una manera molt particular en el prefaci de difunts. Diu: la mort, Senyor, no destrueix la vida dels qui creuen en vos, tan sols la transforma. I quan se'ls desfà la casa de l'estada terrenal, en troben una altra d'eterna al cel. És a dir, la mort és la fi del peregrinatge de l'home per la terra, del temps de gràcia i de misericòrdia que Déu li ofereix per realitzar la seva vida terrenal segons el designi diví i per decidir el seu destí últim. És interessant perquè hi ha algun autor que considera la mort com un nou naixement, com deia aquest mestre Lluís Evely: quan mori, acabaré definitivament de néixer. I és que es pot considerar que la persona, quan és engendrada en les entranyes de la mare, doncs té el seu món. És un món petit, oi? Les entranyes de la seva mare. És un món, doncs, en el qual ell està bé, està a gust, no li falta de res, està protegit. Bueno, de cop i volta, quan neix, s'obre a un món absolutament desconegut i diferent. Això li provoca, segons diuen els psicòlegs, un trauma, un canvi, un plor. I aleshores queda absolutament indefens en un món nou. Fins ara havia estat protegit. I ara, de cop i volta, doncs es troba llançat a una existència nova, a un món que s'obre molt més ample que no pas es pensava, molt més gran que no pas sospitava. Si és veritat que des de les entranyes i la panxa de la mare, doncs el fill va rebent aquests inputs de veus, de sorolls, de moviments, però quan neix s'obre d'alguna manera un món desconegut i realment ha de ser un moment, diguem, terrorífic. Però què passa? Que quan naixem, malgrat tot això, ens trobem amb aquestes mans amoroses de la mare i del pare, que ens tranquil·litzen, que ens acaronen, que ens protegeixen. Clar, un nadó necessita absolutament tota la protecció, necessita absolutament, doncs, de la seva mare, del seu pare. Aleshores, algun autor espiritual ha comparat aquest néixer i aquestes característiques del néixer humà a la mort. Quan morim, ens pot passar una cosa semblant. Ens obrim a un món nou absolutament desconegut, molt més gran, molt més desafiant. I ens fa por perquè tenim en el nostre món la nostra seguretat, com les seguretats que tenia el nen a les entranyes de la mare, que ho tenia tot. Doncs aquí està. I de la mateixa manera que quan naixem ens posen de seguida en aquestes mans protectores del pare i de la mare, doncs de la mateixa manera, quan nosaltres morim, anem a les mans del pare. No quedem sols, no quedem deixats al vertigen de la mort i al fred d'un món nou, sinó que ens trobem precisament amb això. I aquesta és la confiança cristiana. Per això nosaltres diem que l'Església se'ns anima a preparar-nos per l'hora de la nostra mort, és a dir, d'una mort que no sigui sense confiança. I també fixem-nos que cada vegada que resem a la Mare de Déu, li demanem que pregui per nosaltres ara i a l'hora de la nostra mort. Quina cosa serà que cada vegada que resem l'Ave Maria li diem a Maria que pregui per nosaltres ara i a l'hora de la nostra mort? I també hi ha la tradició d'encomanar-nos a Sant Josep, que l'anomenem el patró de la bona mort, perquè ell va deixar aquest món en companyia de la millor companyia, de Jesús i de Maria. Doncs de la mateixa manera. I nosaltres, en el credo, ho diem: crec en la vida perdurable. I és que el cristià uneix la seva mort a la de Jesús i veu la mort com una arribada fins a ell i una entrada en la vida eterna. Quan l'Església ha pronunciat per darrera vegada les paraules del perdó, de l'absolució del Crist sobre el cristià que està morint, l'ha segellat per últim cop amb una unció confortant i li ha donat al cos de Crist, el viàtic, com un aliment per al viatge. Aquí està. I per això hi ha una pregària molt bonica quan els sacerdots anem a donar aquest viàtic i aquesta unció a una persona que s'està preparant per aquesta trobada amb el Crist. És una pregària impressionant, que diu així: ara que surts d'aquest món, ànima cristiana, fes-ho en nom de Déu, Pare Omnipotent, que et va crear, en nom del Fill de Déu viu, Jesucrist, que va morir per tu, en nom de l'Esperit Sant, que va ser infós en el teu cor. Reposa avui amb Déu en la pau de la Jerusalem celestial, amb Santa Maria, Mare de Déu, la Verge, amb Sant Josep i amb tots els àngels i sants de Déu. T'encomano a Déu Totpoderós perquè tornis al teu Creador, que et va formar de la pols de la terra, que quan surtis d'aquest món et vinguin a rebre la Verge Maria, els àngels i tots els sants, que puguis veure Déu cara a cara, que puguis veure el teu Redemptor. Donem gràcies a Déu que amb la mort no ha tancat la nostra existència, sinó que ens obre a un nou naixement.
Com remem els nostres testimonis? Joan Marc, és sorprenent que una evidència tan forta com és la vida, doncs resulta que tingui tants interrogants. Per això a mi em complau molt poder estar amb tu. Per què un dia en Joan Marc comença a pensar que és important trencar barreres i atrevir-se a dir d'una manera forta i clara sí a la vida?
Doncs la vida, que és un regal, no? I quan ho saps, doncs crec que ho has d'anunciar als demés. No t'ho pots quedar només per tu. I més quan s'ataca la vida.
Has pensat alguna vegada, per exemple, jo recordaré una cosa que em va passar a la Barceloneta. M'agradaria que ho escoltessis i que tu em diguessis què en penses. Es presenta un home davant de molts que patien i que tenia la sensació que la seva vida no tenia cap interès. I es va atrevir, i ara ho diré en paraules que radiofònicament es poden dir: soc fill d'una dona de la vida. I aquesta és la meva felicitat. I aquest home avui és un gran comunicador de la vida. I aquest home avui ha donat vida a 5 nanos que ja són grans i són fantàstics. Tu quan sents un testimoni com aquest, com et quedes?
Doncs t'alegra, no?, sentir aquests testimonis. I quan coneixes testimonis d'aquests, veus que ningú s'arrepenteix d'haver dit sí a la vida mai, sinó d'haver dit no a la vida, per més difícils que siguin les situacions. I amb aquests testimonis, doncs, serveixen per animar la gent a poder dir sí a la vida, no?
Nosaltres també volem que quedi ben clara una cosa. Els nostres ulls estan posats en la vida. I aleshores aquella noia que té un embaràs no desitjat i que té moltes dificultats davant de la pressió i que tothom li diu com si el fetus doncs, fos bé, un pur accident químic, no? Biològic. Una persona que creu a la vida i una persona que estima aquella noia embarassada i que vol el millor per aquella noia embarassada, què li diu?
Doncs que tiri endavant, que sigui valenta i que digui sí la vida. També crec que hem d'estar al costat d'aquesta gent que decideix tirar endavant. Els hem d'ajudar, un cop diuen sí, també.
I aquí et donaré un altre testimoni. Va ser un dijous sant, després de l'hora santa, que em veu una noia tota plorosa. Estava embarassada, l'havien treta de casa, perquè no avortava. I tot el col·lectiu d'assistentes socials, doncs, portaven, abans de Setmana Santa, dient-li que no avortés, però com que feien vacances per Setmana Santa, ella no sabia on posar-se. No et pots imaginar lo emocionat que vaig estar el dia que la vaig batejar. En la criatura, un nano de lo més espavilat que et puguis imaginar. Maco, preciós. Per què li costa tant a la gent veure la bellesa, la grandesa d'aquest miracle tan imponent que és la vida?
Doncs potser els costa tant per la influència de les persones que diuen no a la vida, no? Poder tenen més força i s'involucren més que nosaltres, que volem defensar la vida.
I tu, quan defenses la vida, a la vegada com mires a la teva mare i al teu pare? Què els has dit?
Gràcies per deixar la vida.
I tu has pensat alguna vegada en tu mateix i en el ventall de possibilitats que poden passar i que alguna vegada, doncs, potser també tens una situació difícil. Com ho penses mirar? I a qui et penses agafar?
Doncs si em trobés en una situació així, que del cert és molt difícil, segur, doncs amb qui t'has d'agafar, almenys jo, seria amb Déu i amb la meva família. Jo buscaria el consol i l'ajuda.
I en aquí ja veus que et vaig acompanyar amb coses que m'han quedat molt gravades. M'ha tocat acompanyar a 18 nens, i ara n'estic acompanyant un altre, d'aquests que estan camí cap a la mort, no? I sempre recordaré el testimoni d'una mare, quan el seu fill estava agonitzant. I allò va fer tremolar bastant a la doctora, perquè molta gent pensava que aquella vida no valia la pena. I ella li dona un petó i li diu: és el més gran i el més bonic que m'ha passat en aquesta vida. Tu ara, si tinguessis aquesta mare al davant, què li diries?
Doncs gràcies, també, perquè són testimonis de lo meravellosa que és la vida. Per curta que sigui, i una mort que a vegades costa d'entendre, doncs sempre és meravellosa la vida.
Una bona amiga que té l'Ela i que està en cadira de rodes li va escriure en els seus fills, ja li queda molt poquet, segons el baròmetre dels doctors, doncs la seva vida ja queda molt poc. I ella els hi escrivint als seus fills: mireu, gràcies a aquesta malaltia, fins i tot he tingut la capacitat d'agrair què representa una cosa tan senzilla com dutxar-me. I llavors deia, aquesta persona entén les coses diferents, perquè en lloc de posar el límit com una barrera psicològica impossible, està veient com Déu li parla a través de totes les dificultats. Com podrien canviar i capgirar el mitjó i que la nostra vida tingués una manera oberta de pensar sobre la vida?
Doncs a vegades t'has de trobar poder en situacions difícils, no?, per començar a valorar tots els petits detalls que té la vida, no?, com ara deia aquest exemple.
Ahir vaig trobar la prova del nou. Un nano que té 8 mesos. Belluguet impressionant. I el nano camina, 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 el trote, el trote, el trote. Ja camina 8 mesos, ja camina 8 mesos. I va estar a l'església, i aleshores, doncs, tot el seu estar a l'església va ser una cursa. I els hi vaig dir a tots els que estàvem allà, estàvem celebrant una festa de final de catequesis, no? I deia, veus? És increïble. És preciós veure aquest nano. No us atabaleu de que camini. És un encant. I per què dic que és la prova del nou? La seva àvia, doncs, un cap de setmana el va acollir perquè la mare treballa al Burger King i el pare fa de vigilant. I aquell cap de setmana tenien els dos que treballar al vespre. I el seu fill, Ganàpia, que està a casa, li va dir, diu, no, que em molesta molt. Aquest nen és insuportable, aquest nen és massa belluguet. I la mare li va dir, és que, esclar, tu de la vida no en saps res. Tu creus que hi ha molta gent que viu amb formol i el que li passa és que no se n'entera de res de lo que és la vida.
Sí, desgraciadament sí. Molts.
I diries que fins i tot podria passar que la pèrdua de fascinació per la vida passa perquè el més dramàtic no solament és l'avortament que passa, sinó que al final mai admires apassionadament la vida, ni la teva ni la dels altres.
Sí, jo crec que sí. Crec que moltes dones de les que avorten segurament és perquè els hi falta aquest amor a la vida. Si no, no avortarien. Si veiessin el meravellós que és la vida, veurien les dificultats que tenen per tirar endavant un nen, però veurien que és una cosa gran.
Si veiéssiu ara en el Joan Marc, que és un home cohibit davant de l'emoció per la vida, és que té un metratge impressionant. És un individu que si jo me'l podria trobar en una porteria allí en vigilància, perquè és un moble de tipus, eh? És a dir, no, com que per la ràdio no el veieu, o sigui, quan ell parla de la vida t'impacta perquè són uns ulls així forts, de color així fosc, una rialla continguda i una corpulència impressionant, no? I quan un es pensa, no, per la vida me'n parlarà així una persona, doncs, hipermística. Gràcies, Joan Marc, per la teva manera de ser, per la teva manera d'estar i pel teu compromís. Moltes gràcies. Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Un dia, en el Raval, hi havia un grup de dones de la vida molt grans i unes religioses, doncs, tenien cura d'elles perquè el final d'una dona de la vida és bastant complicat. I una estava molt malament i l'acompanyàvem a ben morir. I ella em va dir que, sobretot, volia que el seu fill ho sapigués. I aleshores, doncs, quan va morir, ho vaig fer en seguida. Vaig anar a veure el seu fill. El seu fill era un pilot d'avió. I el pilot d'avió em va dir que no, que de cap manera, que ell no hi aniria. I llavors, doncs, jo li vaig dir, dic, mira, noi, mai has estat un fill de... Però avui sí. Perquè si estàs aquí, és perquè aquella dona que jo avui enterraré és la teva mare. Resulta més digna la teva mare que tu. No tinguem por a ser realistes. Mirem la realitat tal com és. I, en el fons, tot aquest debat és dir, societat, no tinguem por a mirar la vida, perquè la vida som nosaltres. Adéu-siau, que tornarem a remar.